Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser aquí al Món a RAC1. Votarem el 9 de novembre?
Doncs miri, per això estem treballant. Jo, en definitiva, avui em sembla que és 12 d'agost. Estic a Barcelona. Ahir vaig tenir una reunió amb el grup, amb l'àrea de processos electorals, acabant de polir alguns aspectes logístics, per tal de quan tinguem l'instrument a punt, per tant, espero que el mes de setembre puguem desenvolupar-lo i puguem tenir-ho tot preparat per exercir aquest anhel democràtic el 9 de novembre. Jo treballo amb aquest calendari i li asseguro que tota la gent del departament, de l'àrea de processos, treballa amb aquest calendari. I ho fa amb il·lusió, i ho fa amb ganes, i ho fa innovant, però ho fa alhora sabent que aquesta consulta no és una consulta per fer invents. Per tant, pas a pas, amb molt de rigor, amb molta responsabilitat i sobretot intentant fer tot un procediment, tot un procés que sigui transparent i que sobretot doncs, estigui ben fet, perquè la nostra força és fer les coses bé i per tant en aquest sentit ho hem de fer, però ho hem de fer bé.
I legal?
Bueno, legal, com és lògic, sempre hem dit que la consulta s'ha d'ajustar a la legalitat. De fet, aquesta és una de les forces que té tot el procés, no? Un procés que ha de ser legal, un procés que ha de ser pacífic, un procés que ha de ser participatiu i, per tant, en aquest sentit també democràtic. Aquesta és una de les bases que sempre hem posat per davant, un procés que hem volgut que fos dialogat i seguim amb aquesta voluntat i un procés que hem volgut que fos acordat amb l'Estat. I també fins l'últim moment doncs, hem buscat aquest acord amb l'Estat. Escolti, si l'Estat no ens facilita la legalitat, serà el Parlament de Catalunya a través d'un instrument, la llei de consultes que ho farà. El que demanem és que no l'entorpeixi. Però en tot cas, sí, s'ajustarà, faltaria més a la legalitat, amb una llei que el Parlament de Catalunya doncs, espero que aprovi aquest mes de setembre i que s'ha treballat amb una gran responsabilitat per part dels diputats per tal de no deixar cap esquerda jurídica que permetés fàcilment la seva impugnació. Amb aquest anhel han treballat, amb l'anhel de desplegar l'Estatut, amb l'anhel de desplegar una llei de consultes que no únicament ha de servir per la consulta el 9 de novembre, hi ha altres reptes que també tenim a la cantonada, però que sí pugui donar resposta a la consulta del 9 de novembre.
Per tant, treballen amb aquest instrument que permetria que la legalitat del Parlament de Catalunya fos suficient com perquè no hi hagués el constitucional que la pogués impugnar. Aquesta és amb l'opció que vostès treballen.
Nosaltres treballem en base a la legalitat. La legalitat o del Parlament o de l'Estat. La legalitat és una llei que empara el fet de que puguem fer una consulta, no? Aquesta és una competència que l'article 122 de l'Estatut ens dona i, per tant, el que fem és desplegar l'instrument jurídic en el Parlament de Catalunya en base a les nostres competències per poder fer aquesta consulta. A partir d'aquí, jo crec que comencem a avançar esdeveniments. Un instrument
jurídic... Ara li avançaré
esdeveniment
segur, vicepresidenta. Estic segur que sap la pregunta que li faré. Però si el Constitucional la tombés, es faria aquesta consulta en base al que vostè espera que sigui la legalitat del Parlament de Catalunya?
Jo treballo pel 9 de novembre poder votar en base a un instrument que en aquest moment no tenim, que està en el Parlament, que en aquest moment està en el Consell de Garanties Estatutàries, que espero que el mes de setembre puguem aprovar i que ens doni la força per poder fer la consulta, ens doni l'empara legal. A partir d'aquí entrem en molts escenaris. A mi em fa por, sincerament, aquesta actitud preventiva constant de l'Estat, que diu, escolti, us impugnarem. El que ens impugnaran? Una llei que encara no han vist? La impugnació no ha de ser jurídica o estem parlant d'impugnacions polítiques? És que la impugnació, en tot cas, del Tribunal Constitucional ha de ser jurídica? No, escolti, anem a passos. Primer hem de tenir la llei aprovada pel Parlament català. Aleshores, aquesta llei és la que ens ha de donar l'empara jurídica per tirar endavant la consulta. Escolti, si el Tribunal Constitucional ha d'emetre un dictamen, escolti, jo el que demano és que els dictàmens siguin jurídics, perquè si acabem agafant i tots els contenciosos que hi ha entre l'Estat i la Generalitat el situem a nivell jurídic, potser que marxem a casa, no?
Amb un contenciós sentit... polític, vostè no se sentiria legitimada per haver de desconvocar una llei aprovada pel Parlament si la sensació que tenen és que el Constitucional ho tomba per motius polítics i no jurídics?
Aviam, jo crec que no és el moment ni de les sensacions, ni jo crec que és el que hem d'actuar és amb molt rigor. Pensi que hem fet un procés molt transparent, que hi ha hagut diferents fases, ens hem fet escoltar, ens hem fet veure, ens hem fet comprendre, però és cert que estem en el rovell de l'ou, si em permet l'expressió, no? I per tant, escolti, Europa ens mira i Europa ens segueix. I les coses les hem de fer amb rigor i les hem de fer amb responsabilitat. I, per tant, escolti, tot el Parlament de Catalunya, no hi ha cap força política amb vocació de govern o que no vulgui ser residual que empenyi el govern a actuar al marge de la llei. Això no tindria sentit. I, per tant, fer les coses bé vol dir fer-les ajustades a la legalitat. Escolti, per això hem treballat durant molt de temps. Per això jo mateixa vaig demanar a l'Institut d'Estudis Autonòmics 5 vies legals. I les n'hem anat una a una, doncs, provant, i hem tingut negatives a l'Estat, fins que n'hi ha una que depèn de nosaltres, que és la llei de consultes. Desenvolupem-la. S'ha treballat amb rigor, amb seriositat. Tindrem aquest instrument. En base a aquest instrument és quan hem de convocar i hem de treballar per fer la consulta. Jo el que tinc al cap és això, sapiguent que l'empara legal de la consulta no ens la donarà una llei de Madrid, sinó que ens la donarà la llei de consultes, per tant, una llei del Parlament català, que és un Parlament sobirà.
Li pregunto d'una altra manera. Com que fa tant de temps que vostè està treballant a fons amb aquesta llei i que probablement es pugui aprovar al setembre i, per tant, tenir aquest instrument que vostè deia, el que li pregunto és si la Generalitat té preparada una defensa davant d'una possible impugnació per part del Constitucional per poder avalar que amb la llei a la mà no hi ha res que puguin impugnar.
Doncs la Generalitat treballarà pas a pas. I, per tant, ara el que està fent és treballar sense tenir l'instrument a la mà.
No es mou ni un mil·límetre, vostè, amb el tema aquest de dir l'instrument un cop quedi aprovat. Però jo pensava, si s'aprova aquest instrument i Madrid, que ja ha demostrat aquesta voluntat política, que no encara jurídica, perquè, esclar, no tenen la llei, política, d'intentar tombar-ho, el que jo li pregunto és si vostès tenen previst el que pugui passar l'endemà.
Miri, el que tenim clar i el que tenim el compromís és que el 9 de novembre s'ha de votar. Si l'Estat posa totes les traves al seu abast perquè no es pogués votar aquest 9 de novembre, hi haurà un altre 9 de novembre per votar. Tot i això, el govern treballem amb un calendari, i aquest calendari és poder votar el 9 de novembre. I en aquest sentit estem aquí el mes d'agost acabant de preparar les coses, acabant de dibuixar els escenaris. Però el que és clar és que primer necessitem aquest instrument, aquest marc jurídic. Un cop tinguem el marc jurídic, l'acabarem de desenvolupar, escolti, i la vocació és votar el 9 de novembre. A partir d'aquí segur que hi haurà 1.000 escenaris, hi ha 1.000 conjectures, però jo avanço pas a pas. I avanço, a més, amb el convenciment de que el dia 9 de novembre tenim una consulta per la qual hem treballat durant molt de temps, que tenim un instrument jurídic preparat i a partir d'aquí faig pas a pas. Imagini's, si no, com podríem tirar endavant tot aquest procés i tota la complicació també que porta una logística que sempre s'ha fet amb la complicitat de l'Estat.
Si totes anessin mal dades, contempla l'escenari de que hi hagi un altre 9 de novembre, com vostè deia ara mateix? És a dir, que es pugui votar més endavant?
Jo el que crec és que, i el que estic convençuda, és que Catalunya votarà. I, per tant, si per alguna raó no es pogués votar aquest 9 de novembre, doncs hi hauria un altre 9 de novembre. I, per tant, no, en l'hipotètic cas que hi hagués un impediment jurídic que impedís que el 9 de novembre poguéssim expressar-nos, poguéssim votar, amb això no es mata l'anhel de Catalunya de votar. Amb això s'ajorna. I, per tant, la vocació i la voluntat és votar. El compromís del govern és poder votar i poder-ho fer el 9 de novembre. I és en aquesta línia que treballem. Escolti, tot allò que està en les nostres mans, va en aquesta línia. El que no està a les nostres mans, com pot comprendre, doncs, el que hem de fer és intentar resoldre-ho amb la mesura que puguem i intentar doncs, canalitzar aquest anhel, si no és aquest 9 de novembre, un altre 9 de novembre. Ara, treballem amb aquest 9 de novembre.
Li agrada el 19 de setembre com una possible data per tal que el Parlament aprovi la llei de consultes?
M'agradaria que, si li dic sincerament, m'agradaria que l'hagués aprovat molt abans, perquè ens hagués permès treballar amb més tranquil·litat. La Junta de Portaveus és qui decidirà, de fet és un calendari que no està lluny del que pot arribar a ser. Jo crec que la llei de consultes efectivament s'aprovarà aquest mes de setembre i doncs, la Junta de Portaveus, que crec que es reuneix a primer de setembre, fixarà la data doncs, del ple en el qual aprovarem la llei de consulta i el que correspongui.
Avui hi ha una informació que publica el Punt Avui, que vostè haurà consultat. El periodista Marc Bataller apunta a la possibilitat de que el president acabi signant aquesta llei el 19 de setembre, de manera que el DOC de la Generalitat ho acabaria publicant el dilluns. Potser d'aquesta manera es podria esquivar que el pròxim Consell de Ministres, que es convocaria generalment en divendres, pogués intentar ja tombar aquesta llei i dur-la al Constitucional, de manera que el dilluns hi hauria la possibilitat que el president fes aquesta signatura. Ja sé que són informacions periodístiques que m'agradaria que vostè hi pogués fer un comentari.
Els escenaris són molt diferents. Escolti, jo no sé si... No sé, vull dir, no.
Vostè sí que ho sap, però
no compartirem ara si la llei s'aprovarà tal dia o tal altre. El que sí que li dic és que si la voluntat del govern de l'Estat és impugnar-la, la pot impugnar immediatament, no? Perquè podria reunir-se immediatament al Consell de Ministres i fer un caràcter d'urgència i fer una suspensió, per tant... fer un recurs i la suspensió és automàtica, no? Altra cosa és la decisió doncs, que el Tribunal Constitucional tingués que prendre, que, com sap vostè, es pot allargar fins a 5 mesos. Però jo crec que el calendari que ha de fer el Parlament de Catalunya és el marge de l'Estat. Nosaltres hem de fer el nostre calendari, no? I el nostre calendari ha d'estar ben preparat perquè el 9 de novembre tinguem tot a punt per poder votar. I, per tant, escolti... el Parlament de Catalunya, la seva Junta de Portaveus, sabrà fixar la data exacta necessària per poder aprovar aquest instrument, a través del qual després hi ha una sèrie de dies que es necessiten per desenvolupar una sèrie d'instruments, registre de participants, comissions de control, comissions de seguiments, que necessiten també temps i una seqüència. I, per tant, estic convençuda que el Parlament de Catalunya ho farà el més aviat possible perquè puguem desenvolupar tota la logística.
Vostè deia pas a pas. Si el Consell de Garanties Estatutàries avala la llei de consultes, creuen que això és la legalitat que demanarien?
El Consell de Garanties Estatutàries, en virtut dels dictàmens que ha demanat el Parlament, que, si no m'equivoco, per una banda són totes les forces... favorables al dret a decidir que l'han demanat i, per altra banda, crec que és el Partit Popular i... Home, jo crec que les forces polítiques el que hem de fer és escoltar i tenir en compte el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, sigui el que sigui, perquè, en tot cas, és ell qui ha de valorar i ha de posar de manifest la idoneïtat, per dir d'una manera, doncs, a la legalitat, no? A la Constitució i a l'Estatut. A mi em mereix tot el respecte, faltaria més aquest òrgan estatutari i, a més, miri, fa poc, i, a més, li deien a la mateixa presidenta del Partit Popular, la senyora Sánchez Camacho, escolti, hi ha un decret llei vinculat al món local per tal de preservar de l'arsal d'aquesta llei de sostenibilitat i racionalitat del món local. Hem fet un decret llei per tal de blindar els convenis que poden subscriure els ajuntaments amb la Generalitat i el Tribunal, el Consell de Garanties Estatutàries ens va tombar un article. Doncs, escolti, el mateix respecte que em demanava la senyora Sánchez Camacho a mi per complir un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que faltaria més a complert, jo li demanava a ella per complir alhora que el Consell de Garanties Estatutàries emeti un dictamen sobre la llei de consultes. Escolti, per mi aquest dictamen és prou vàlid, no? I per tant, escolti, si tenim un òrgan estatutari com el Consell de Garanties Estatutàries que el Parlament constantment li demana dictàmens per saber la constitucionalitat de les lleis i dels decrets lleis, escolti, doncs, en aquest cas, si sempre li hem donat validesa, escolti, en aquest cas, més que mai, aquesta validesa se li ha de donar, faltaria més. Jo tinc un gran respecte i, a més, crec que és un òrgan imprescindible en aquests moments.
Per tant, en la mesura del possible, vostè treballa perquè políticament es pugui defensar que la legalitat sigui la catalana enfront d'una possible sentència adversa del Constitucional. El que voldria que quedés clar pels nostres oients, perquè aquests dies és un dels grans temes de debat de com ho resoldran vostès entre l'encaix polític i legal, que no serà el Tribunal Constitucional qui marqui els tempos ni de legalitat ni de política a l'hora d'aprovar aquesta llei de consultes i de celebrar el referèndum el 9 de novembre.
Miri, la legalitat, jo no sé si es pot dir la legalitat catalana o l'espanyola, la legalitat és un instrument jurídic que t'avala per fer, en aquest cas, una consulta. I, per tant, no és que sigui legalitat catalana, és que és el Parlament català qui li correspon desenvolupar una competència estatutària com és la participació i com és l'organització de consultes. Per tant, legalitat, no ni legalitat catalana ni espanyola, sinó legalitat, número 1. Número 2, a partir d'aquí hi haurà 10.000 escenaris. Si vostè em pregunta a mi, escolti, el govern ha de treure les urnes al carrer amb una llei recorreguda, jo què li dic? Escolti, jo no crec que el govern, és més, no crec que cap formació política que ha donat suport al dret a decidir i que ha confluït a l'hora de pactar la pregunta i la resposta, jo no crec que cap força política demani al govern que actuï al marge de la legalitat.
Esquerra no va recomanar que no fessin un pas enrere si el Constitucional ho vetava?
Jo el que li dic és que cap força política, n'estic convençuda, i menys el govern, però cap força política que tingui voluntat de govern, que no sigui residual ni que tingui voluntat de ser residual, pot demanar o pot voler actuar al marge de la llei. Perquè abans li he dit, les coses les hem de fer bé. De fet, l'èxit de la consulta és fer les coses bé. I fer les coses bé, les hem anat fent bé fins ara. Escolti, hem demanat diàleg i l'hem buscat. Hem demanat acord amb l'Estat i l'hem buscat. Hem fet una participació amb el Pacte Nacional del Dret a Decidir, més de 3.000 entitats, i hem fet un procés participatiu important. I sempre, sempre ens hem remès a la legalitat. Escolti, i estem en aquest moment amb una llei del Parlament de Catalunya que ens empararà amb aquesta legalitat, ni catalana ni espanyola. Legalitat, una llei que ens empara per poder-ho fer. Aquest és el secret, fer les coses bé. I jo crec que, escolti, aquest és l'èxit, perquè a més internacionalment doncs estem en el punt de mira. I jo crec, sincerament, que si no fem les coses bé, el que es pot qüestionar és el resultat. Segurament ja ni el resultat, perquè en què es posarà l'accent és en si ho hem fet bé o no ho hem fet bé, és en el procediment. Per tant, escolti, fem les coses bé i no deixem cap esquerda perquè ningú pugui qüestionar ni el resultat ni el procés. I jo crec que com a govern el que hem de fer és això, posar tota la... Mira, l'altre dia la senyora Forcadell ho deia. Escolti, des de la societat civil empenyem. I ara és el govern que li toca situar les urnes. Doncs efectivament, la societat civil empeny. Efectivament, fa una força i ajuda a internacionalitzar d'una manera pacífica i d'una manera cívica el procés com enlloc. Som envejats en el lloc. Escolti, jo l'any passat vaig participar a la Via Catalana en el quilòmetre 555 a Sils. Després a Madrid explicava jo, escolti, jo estava ple de radicals. Tenia al meu cantó un bebè de 2 anys i en l'altre cantó una padrina amb una cadira de rodes. I això és la Via Catalana, perquè això és la gent que surt al carrer, i érem allà en una carretera a Sils, vull dir que no érem ni en el centre de la ciutat. La gent s'hi va desplaçar expressament, les famílies, amb carmanyoles, amb el dinar. Això és la radicalitat que alguns volen vendre, però això és la imatge que surt a Europa i és que és la imatge que surt al món. Per tant, aquesta imatge de rigor, de seriositat, pacífica, democràtica, de festa, aquesta és la que hem d'exposar. I tot té sentit si fem les coses bé.
Anirà la B baixa?
Miri, encara no ho sé i li diré en funció de com vagi el calendari parlamentari és possible que estigui al despatx. I si no estic al despatx, estaré a la B baixa. Depèn.
9 i 22 minuts. Preguntes molt curtes, sisplau, dels nostres tertulians. Si us va bé sobre aquest tema que parlàvem ara, de la llei de consultes, i després amb Joan Ortega, tant de bo tinguem temps per fer més preguntes. Antonio.
Sí, parlava la vicepresidenta sobre les 5 vies que hem anat esgotant. S'havia parlat també d'una sisena via, que és la legalitat espanyola esgotada, la legalitat catalana, que ens hi trobem, i una possible apel·lació a la legalitat internacional. Això també s'està treballant, s'està contemplant, que sigui, diguéssim, una carta que es pot treure després de la possible impugnació, i aquesta seria la pregunta.
Bueno, jo, dintre de totes les fases que hem fet, una de les fases, o la conseqüència de totes aquestes fases, de fer-nos entendre, d'explicar les causes, és d'internacionalitzar el procés, que no el conflicte, perquè hi ha qui té interès en dir que internacionalitzem el conflicte, hem internacionalitzat el procés. Home, el que es cerca també és una resposta empàtica, per dir una manera, no és una presa de possessió també a nivell d'Europa a l'hora doncs d'afavorir o de conèixer, de donar resposta, de donar recolzament al procés en la seva fase final. Jo crec que en aquest sentit el president ha fet una gran tasca, perquè cada cop que ha anat fora ha pogut explicar d'una manera molt clara les causes que ens han portat en aquesta situació, els actius que té Catalunya, la situació actual i què és el que volem, no? Que és legalitat, que és democràcia, que és diàleg, que és participació. Per tant, aquesta és una via que sempre hem tingut.
Jo em referia a la llei de consultes, és a dir, si és impugnada, portar una via internacional amb aquesta llei ja escrita i ja aprovada pel Parlament, que vostè ha dit que és sobirà.
Clar, el Parlament és sobirà, no? Doncs sí, doncs no ho descartem. De tota manera, deixi'm que li digui que hem d'intentar, i aquesta és la voluntat, i en aquest sentit hem treballat per poder resoldre els temes a nivell català i a nivell de l'Estat. Tot allò que és elevar aquest contenciós a Europa, i hem vist que hi han hagut diverses expressions en què ho han situat tot en el marc de les relacions entre Catalunya i l'Estat. De tota manera, jo crec que no es pot descartar cap element i cap via. L'important és que puguem votar. Aquest és el pla A, B, C i D. Únicament és aquest pla, votar, perquè aquest és el compromís que hem adquirit amb la ciutadania i perquè és un dret democràtic.
Josep Vives.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Jo voldria fer primer una primera reflexió i la pregunta ràpidament. Com a primera reflexió, és d'un punt de vista jurídic, jo crec que, evidentment, que tot es pot discutir, però quan estem parlant de l'article 122 de l'Estatut i l'article 149.1.32 de la Constitució, si els posem de costat, és evident. La Generalitat té la competència per organitzar aquesta consulta i el que reserva l'Estat és el referèndum. I, per tant, des d'aquest punt de vista, entenc que podrem discutir tant com vulguem, però si el Tribunal Constitucional vol ser, per una vegada i sense que serveixi de precedent, estricte en la interpretació, la llei seria una llei absolutament homologable des del punt de vista constitucional. I, per tant, jo crec que aquí ja estem en un debat polític més que en un debat jurídic, clarament, oi? Ho dic per aclarir coses als oients, perquè a vegades, com que aquí hi ha un totum revolutum i tothom hi diu la seva, si es miren aquests dos preceptes, jo els convido que els busquin, són clars, són diàfans, és que gairebé el marge interpretatiu no existeix. I ho diu un advocat que, de tant en tant, tots sempre intentem flexibilitzar les interpretacions cap a casa nostra. La segona qüestió d'aquesta seva vicepresidenta és: estem en un moment en què aquest és un procés que ha anat molt de pressa. De fet, gairebé hem passat de la manifestació del 2010, aquella famosa la sentència de l'Estatut del 2012, tot ha anat molt de pressa, la societat va molt de pressa, i hi ha una certa frisança entre la gent. La frisança de dir, volem votar, tenim moltes ganes, això s'apropa, i aquella por d'arribar al carreró sense sortida. Com es pot gestionar aquesta frisança de la societat catalana? Per què existeix aquesta frisança?
No, primer de tot, ho ha explicat molt bé, és veritat que jo també convido a que s'agafi l'article que correspon a l'Estatut, el 122, i el que correspon a la Constitució. La diferència és molt clara, eh? Consultes populars correspon al govern i referèndums a l'Estat. I així ens ho vàrem intentar, que ens cedissin aquesta competència, i no ens en van sortir. Per tant, està clar que tenim un instrument jurídic que ens ho permet. Malauradament, vostè també ha dit una cosa molt clara. El debat avui en dia no és jurídic. malauradament, perquè el que es fa és polititzar cada vegada més la política, no? I quan hi ha un conflicte que es tindria que resoldre per la via de la política, el govern de Madrid és especialista en resoldre-ho per la via jurídica, i per tant, en aquest sentit, és un problema immens, perquè la política el que ha de fer és resoldre problemes, no judicialitzar-los. Clar, vostè diu que hi ha una frisança en el... Bueno, jo crec que és veritat que estem en un moment en què anem gestionant incerteses, perquè jo mateixa, si m'ho permet, és una mica kafkià, perquè en l'àrea de processos electorals tenim 20 persones treballant que cada dia es troben als diaris que la consulta no es farà. I ells treballen, com treballo jo, amb la mentalitat que aquest és un compromís i que anem fent les coses a poc i ben fetes perquè es pugui fer. I estic convençuda que si en un moment determinat no es pogués fer aquest 9 de novembre, hi ha un altre 9 de novembre a la cantonada. Per tant, no matem aquesta ànsia i aquesta voluntat i aquest anhel dels catalans. No es mor aquí.
El ressuscitarien amb unes plebiscitàries, vol dir?
És que jo crec que en la vida hi ha temes que no moren, sinó que s'ajornen, no? Hi ha decisions que no moren i que s'ajornen. I a vegades, quan s'ajornen, encara surten amb més força. No vull dir que la consulta en aquest moment no tingui prou de força, no? Però sí que és cert que en aquest moment doncs, hi ha gent que té certa angúnia, hi ha gent que no s'acaba de creure que el 9 de novembre doncs, pugui haver-hi la consulta, i és veritat que hi ha moltes incerteses, i és veritat també que tenim al capdavant un govern doncs, que en fa de del frontisme la seva raó de ser, i que cada vegada que intentes doncs, resoldre algun conflicte polític, doncs el que tens a davant és una paret que et rebota i, per tant, que t'impedeix tenir qualsevol tipus doncs, de negociació. Jo treballo perquè la fem, és que li dic de veritat, jo treballo perquè la fem. I si no la fem aquest 9N, que és la data que jo tinc posada, amb un gran plafó al despatx, amb tots els passos a seguir, escolti, la farem un altre 9 de novembre. I crec que estem fent les coses bé. Però també crec que l'èxit de la consulta, l'èxit del procés, és fer-ho tot impecable, és fer-ho amb rigor, és fer-ho amb responsabilitat i és fer-ho amb legalitat. I és fer-ho amb pedagogia. Com molt bé explicava, perquè hem d'explicar les coses bé, perquè el govern el que no fa és ni ha de fer les coses malament, perquè la societat civil les ha fet molt bé, perquè l'Assemblea Nacional ho ha fet bé, perquè Òmnium ho ha fet bé, perquè l'organització del nostre país, la societat civil organitzada, fa les coses molt bé. I això és un aval perquè el govern encara les hagi de fer millor.
Per tant, una de les sortides, i ara de seguida pregunta al Josep Soler, podria ser acabar convocant unes eleccions plebiscitàries. Aquests dies s'ha publicat la possibilitat de que pogués acabar coincidint amb les municipals que s'han de fer el mes de maig de l'any que ve. Això és una de les coses que vostè, que ha estudiat tant les possibilitats que poden tenir, contemplaria el govern?
Jo m'he quedat abans de tot aquest escenari.
Ja
jo ja no me'n vaig
ja
en aquest escenari.
Molt, senyora Ortega, ja ho sé que m'avanço molt avui.
Se'n va molt.
I vostè em va tibant que torni una altra vegada.
Jo el tibo perquè jo ja no me'n vaig tan enllà. Jo, el que... Jo, si em deixa, jo em situo el 9 de novembre, sapiguent que si no és aquest 9 de novembre hi pot haver un altre novembre. Però jo treballo amb la mentalitat d'aquest 9 de novembre.
Josep Soler.
Sí, vicepresidenta. A mi em dóna la impressió que vostè avui ha estat molt clara amb una afirmació, però permeti'm que l'intenti, que me la reiteri, que em quedi tranquil, no?, de que l'he escoltat bé i que l'he sentit bé. A veure... en línia una mica, fer transparent i amb explicar les coses, tal com ha dit la ciutadania, de forma clara. Jo entès perfectament que tots entenem, i és evidentment que el Tribunal Constitucional és una entitat absolutament polititzada i que com a tal actuarà, i per tant jo crec que és una cosa que ha d'estar sobre la taula. És veritat que hem de tenir una esperança de que per una vegada podíem dir doncs actués de forma jurídica, però aquesta és una probabilitat relativament escassa. He entès bé quan vostè ha dit clarament que malgrat que la convocatòria de la consulta es faci en un moment del temps en el qual la llei de consultes no estigui recorreguda, si es recorre després, és a dir, si s'impugna després, la consideració que tindrà el govern d'aquesta convocatòria serà la d'il·legalitat. És a dir, que jo crec que ho entès, m'ha dit que cap partit català al·legarà la legitimitat per sobre de la legalitat si hi ha una impugnació del Tribunal Constitucional. Jo crec que això és molt important, perquè això és dir una mica, explicar una mica els escenaris com ens hi trobarem. I aquest dubte sobre l'ús de la legalitat i de la legitimitat està sobre les taules i sobre els debats.
No, efectivament, té tota la raó, no? El Tribunal Constitucional, malauradament, el que fa sovint és prendre decisions polítiques que no jurídiques. De tota manera, des del Parlament de Catalunya s'ha legislat amb tota la cura, evitant que en qualsevol moment la llei de consultes pugui tenir mínims elements que doni arguments
per fer-la. No ho dubtem.
A partir d'aquí, és veritat que es pot impugnar el decret de convocatòria. Aleshores, vostè em pregunta, i el govern què ha de fer? Doncs, escolti, des del moment que s'impugna, serien ineficaços tots els actes derivats d'aquesta impugnació. Per tant, què li dic jo? Escolti, que com a govern el que no podem fer és actuar al marge de la llei. I que el Parlament de Catalunya, totes les forces que varen donar suport en el dret a decidir, totes elles sempre han dit que hem d'actuar d'acord amb la legalitat, amb rigor, amb transparència. Això és el que li he dit.
Jo el que vull dir és que no s'entén clarament. Hi ha de vegades algunes afirmacions...
No,
el que diu vostè és claríssim. Però hi ha hagut afirmacions de líders polítics que es podien interpretar com que aquesta visió que vostè ha dit, clarament i de forma transparent ens diu, no era així la seva interpretació. És a dir, que d'alguna manera posàvem per sobre la legitimitat per sobre d'aquesta legalitat que vostè defineix magníficament.
És que jo crec, i li soc molt sincera, jo crec que la garantia i l'èxit per fer les coses bé està també amb la legalitat. I crec que el govern ho ha dit des del primer dia.
Sí,
i el govern sempre ha dit que s'han de fer les coses d'acord amb la legalitat, amb diàleg, intentant cercar el consens. I crec que en aquest sentit no ens hem mogut. És més, jo crec que un govern el que no pot fer és actuar al marge de la llei, li dic sincerament. I per tant, escolti, aquest és el posicionament que li poso sobre la taula.
9:34 minuts. M'agradaria preguntar-li també a la vicepresidenta si han quedat amb Soraya Sáenz de Santamaría per veure's després que Artur Mas entregués 23 propostes polítiques a Mariano Rajoy fa un parell de setmanes a Madrid.
Al setembre ens trobarem. Al setembre tenim prevista una trucada telefònica per tornar-nos a trobar d'una manera discreta.
Sense llum ni taquígraf?
Sí, així ho fem sempre.
Per contra del que havia dit el govern de Mariano Rajoy quan es volia reunir amb Artur Mas. En el cas de les vicepresidentes es podran trobar amb més discreció.
Sempre ho han fet amb absoluta discreció. Sempre.
Amb confiança que hi hagi bons resultats pel que fa a les propostes que li va fer arribar Artur Mas?
Amb confiança que puguem avançar en alguns aspectes. En aquesta reunió el president Mas hi va anar amb 23 propostes i n'estic convençuda. De fet, sé que en algunes avançarem i en aquest sentit hi treballarem. Hi ha aspectes en els quals no ens movem perquè hi ha un frontisme i una actitud totalment maniqueïsta, però jo crec que hem de ser capaços de trobar-hi elements i escardes que ens permetin avançar.
Un setembre complicat de feina, perquè també pot ser que comparegui el president Pujol al Parlament. Vostè creu que ho ha de fer?
Un setembre il·lusionant per una banda i trist en aquest sentit. Jo crec que en aquest món és important donar la cara. I crec que és important, per altra banda, que la justícia actuï i no judicialitzar processos polítics ni polititzar processos que estan en aquest moment en procés judicial. Però crec que és important el poder donar explicacions, crec que és important per un mateix, crec que és important pel país i pel mateix president Pujol. Però, en tot cas, aquesta és una decisió que ell ha de prendre i que jo respecto tremendament, però crec que és bo donar la cara.
amb una compareixença o pensa, com proposen alguns partits, que ha de ser amb una comissió d'investigació?
Jo crec que la compareixença et permet explicar. I crec que amb una compareixença, i tots hem de tenir una mica un marc del que ha estat del que ha fet el president Pujol per Catalunya, amb llums i ombres, i ombres algunes molt profundes, però també llums importants. Les comissions d'investigació serveixen per acarnissar-se amb la gent i per no resoldre els temes, perquè en definitiva, i lamento dir-ho, però escolti, moltes vegades són fruit del pim-pam-pum polític i el que van és erosionar clarament en el adversari. Fem primer una compareixença, si és aquesta la voluntat, doncs, del Parlament, i accedeix al president, i en tot cas hi ha un procés judicial, i quan acabi aquest procés judicial, si hi hagués una compareixença, doncs, escolti, el mateix president Pujol. Però jo sóc partidària de fer les coses per avançar i aclarir els fets, i en aquest moment les comissions d'investigació s'utilitzen excessivament com a arma política.
Quan Convergència Democràtica pensa en la refundació, què pensa Unió Democràtica? On queda de tot plegat aquestes idees que expressaven en conèixer la confessió de Jordi Pujol?
Bueno, hi ha una tristor absoluta i una sensació doncs, de dol col·lectiu, perquè jo crec que molta gent s'ha sentit en una situació d'incomprensió. Però a banda de tot, escolti, Convergència Democràtica i Unió Democràtica també, i jo crec que tots els partits estem en constant evolució i per tant hi ha una necessitat també de repensar i d'ampliar les seves bases. Nosaltres en aquest sentit és que també estem mirant de quina manera doncs Unió Democràtica pot aportar a la federació una major centralitat, una major ampliació de les bases, de la seva força ideològica, per tant respecte absolut pel procés que viu Convergència.
No sé si teniu alguna pregunta més, molt ràpida, per la vicepresidenta.
Jo tinc una molt breu que m'agradaria que marxés la contestació. Encara tenim alguna possibilitat en aquesta legislatura de tenir un nou sistema electoral en aquest país? D'una vegada, hauria de dir.
Sí, perquè això té tota la raó. És una vergonya col·lectiva com a país, que no hem estat capaços en tots aquests anys de tenir un sistema electoral. I aquí la responsabilitat és compartida, de tots. A mi m'agradaria dir-li sí, la tindrem, però en aquest moment l'enganyaria, no li puc dir. El que sí que li puc dir és que fa 2 anys vam estar a punt de tocar-ho i, per tant, amb trobades molt discretes també amb el partit, amb el PSC, amb Esquerra, amb Iniciativa, doncs vam estar a punt de trobar un element...
I estem clavats en petits egoismes, no?
I estem clavats en petites diferències, en petits egoismes que jo crec que són salvables i que necessiten de la generositat de tots per poder... Però són, efectivament, petits esculls.
Parlava abans d'una mica l'evolució constant dels partits. En David deia la refundació, no cas de Convergència. Però, d'alguna manera, la refundació dels partits o l'evolució dels partits també és l'evolució de les persones, de les cares, dels lideratges. En el cas d'Unió Democràtica, aquest és un plantejament radical que es fa en aquests moments i, per tant, es planteja seriosament en la mesura que això també serveix per renovar un discurs?
El que Unió també té clar és que és veritat que la societat canvia molt de pressa, que la centralitat també és canviant i en aquest sentit doncs, els partits s'han de moure, han de ser més flexibles, més transparents i que també han de sortir nous lideratges. Durant Lleida és la cara visible i ha estat un líder i és un líder consolidat durant molts anys a Unió Democràtica, però també és cert que ell cedeix parcel·les de lideratge perquè és necessari per la regeneració mateixa del partit, no? Ramon Espadalera és el secretari general de la federació, per tant, en aquest sentit, un lideratge emergent que surt. Jo vaig assumir les responsabilitats en les comissions bilaterals i hi ha altres lideratges que estan sorgint, perquè és veritat, els partits canvien i les persones també s'han d'anar renovant. Unió Democràtica té un gran actiu en Duran Lleida i, per tant, sense deixar de tenir aquest gran actiu, ha de poder conviure amb nous lideratges emergents que vagin sortint, nova gent que hi ha a la base i anar donant respostes a les realitats que són canviants i absolutes.
Jo m'ha quedat ballant al cap una figura que ha aparegut a aquesta taula, que és el 9N bis, o el 9N 2.0, sempre hi ha un 9 de novembre, ha dit la vicepresidenta, no?, en agafar-se, i que cobra força. Aquest 9 de novembre de després del 9 de novembre està previst dintre el procés, o per vostès el procés acaba el 9 de novembre si no es poden treure les urnes al carrer i a partir d'aquí s'engega una altra deliberació, unes altres formes, un altre nou procés que acabaria en aquest segon 9 de novembre que vostè ha embastat una mica? O ho tenen ja previst que, després de la impugnació previsible, que no es puguin posar el 9 de novembre a les urnes, immediatament apareixeria aquest 9 de novembre 2.0, per dir-ho d'alguna manera, no?
El 9 de novembre...
És a dir, si no es pot posar a les urnes, s'acaba el procés i es comença un altre?
El procés acaba el dia que votem. Perquè el procés...
Sí, que tenen previst que el segon 9 de novembre forma part d'una de les sorties que el...
El compromís i el procés neix per expressar-nos. Sí, sí. I, per tant, el procés no mor, ni el procés el mata. El procés l'ajornen. I jo deia, escolta, jo treballo per aquest 9N. Però si no hi ha aquest 9N, hi haurà un altre 9N.
Però aquest, procés... 9N, no, aquest segon 9N està ja, diguéssim, contemplat, és a dir, en formes de publicitàries o emmarcat dintre d'unes municipals, o sigui, ja està previst dintre dels acords.
El que està previst és que hem de votar, no em faci anar més enllà.
Sí, sí, home, passa igual.
Jo també fa, el mateix.
És que aquesta idea de que... A mi la idea de que sempre hi ha un 9 de novembre... Sempre no hi ha un 9 de novembre...
No, aviam, vostè coincideix amb mi en que... No, només coincideix amb mi... Suposo que coincideix amb mi en que el procés no s'acaba, perquè s'acaba el dia que votem.
Des del punt de vista del govern, evidentment.
No, des del punt de vista del govern... I des del punt de vista de Joana Ortega, el procés acaba el dia que posem la papereta. Totalment i el dia que fem l'escrutini i el dia que acceptem el que la majoria digui. Uh-huh. Aquell dia s'acaba el procés i comença un altre procés. Uh-huh. Però, escolti, si no poguéssim votar aquest 9 de novembre del 2014, hi haurà un altre 9 de novembre. Escolti, jo no li sé dir si serà el 3 de febrer o si serà... No li sé dir.
És el que volia que em digués, però ja sé que no m'ho pot dir.
No li puc dir.
Exacte.
Però, en tot cas, el que sí que li dic és que aquí no mor. Escolti, una negativa, un recurs, no mata res. Ara he sigut una miqueta contundent. No mata res. Ho ajorna. Vull dir, escolta, no mata l'ànsia dels catalans a votar. Escolti, miri, ara s'ha acabat. Doncs no funciona així. I Madrid ho ha de saber. Escolti, què es fa, doncs? S'ajorna, en tot cas. Però aquell anhel i aquell procés segueix viu.
Anhel i frisança, també, com dèiem.
Frisança.
No? Vull dir que per això...
Sí, sí.
Aquest punt.
M'ha agradat aquest punt. Sí, frisança, és veritat, sí.
9:45 del matí, Joana Ortega, vicepresidenta. Gràcies i bon dia.
Bon dia a tots, gràcies.